Bé, donem pas a la sessió d'inauguració del màster, la conferència que hi ha prevista avui. En principi, tal com estava anunciat en els fulletons i en la informació que heu d'haver rebut, aquest acte era un diàleg entre el periodista Salvador Alsius i el professor Vicenç Navarro. Per problemes d'última hora, el professor Salvador Alsius no pot ser a aquest moment avui aquí i per tant no ens queda més remei. Jo no faré el diàleg, jo no sóc periodista ni sóc en Salvador Alsius, jo em limitaré a presentar al professor Vicenç Navarro i després ell farà una exposició. Si dona temps, perquè ha d'agafar el tren que surt a les 9, deixarem alguns minuts al final per si vol haver-hi alguna intervenció amb el públic, dependrà del que pugui durar tota l'exposició. En tot cas, aquest seria el desig nostre, però el temps es condicionarà segurament. I per tant, per no perdre més temps, vaig directe per feina. El professor Vicenç Navarro és d'aquelles persones que probablement podríem obviar la presentació i entrar directament a la conferència. Però jo em sentiria una mica mal educat si no complís amb el ritual mínim de fer una mínima presentació molt breu, ni que sigui per si algú, perquè en aquesta sala hi ha algunes persones d'altres països que han llegado, me paso por un ratito al castellano para que puedan seguirme, però la conferència él está más cómoda dándola en catalán. Lo siento por los compañeros de Latinoamérica que habéis llegado hace pocas horitas y que la conferencia seguramente os soñará extraña. No sufráis porque a partir de mañana los contenidos hasta Navidad serán en castellano. A partir de Navidad ya habréis tenido tiempo suficiente para conocer la música catalana. El profesor Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra y también es profesor de Políticas Públicas en la Johns Hopkins University en Baltimore, Estados Unidos. Además, es director del Máster en Políticas Públicas y Sociales realizado conjuntamente entre la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University. Y también dirige el Observatorio Social de España. Vicenç Navarro ha sido asesor de Naciones Unidas en la Organización Mundial de la Salud y de muchos gobiernos, incluyendo el Gobierno de Unidad Popular de Chile, el Gobierno cubano, el Gobierno Socialdemócrata sueco, el Gobierno Socialista español, los gobiernos tripartitas y el de Entesa catalanas, así como el Gobierno Federal de Estados Unidos. Ha publicado una extensísima bibliografía, decenas de libros, de artículos. Para citar únicamente algunos de los últimos que quizá os suenen o conozcáis porque habéis leído, Subdesarrollo Social de España, Causas y Consecuencias, Hay Alternativas, Propuesta para Crear Empleo y Bienestar Social en España, conjuntamente con Joan Torres y Alberto Garzón, o Neoliberalism, Globalization and Inequalities. También en el año 2002 recibí el premio al ensayo de ensayo de la editorial Anagrama por su libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta, de lo que no se habla en nuestro país. Por todo ello, y además porque el profesor Navarro es considerado por algunos científicos españoles, es considerado uno de los científicos españoles más citados en la literatura internacional en ciencias sociales. Por todo ello, decía, es por la razón por la cual hoy lo hemos invitado en esta sesión de inauguración de esta sexta edición del Máster en Juventud y Sociedad, porque pensamos que tanto el contenido que a través de su bibliografía como por la línea de investigación que él tiene nos puede aportar algunas luces para cuestionarnos seguramente algunos de los interrogantes que inevitablemente deberemos afrontar en los próximos años si de verdad queremos hablar de políticas públicas en serio en nuestro país. Muchas gracias por haber aceptado la invitación entre el viaje que ayer llegó de Estados Unidos y el que hace mañana por la mañana a Asturias.
Bueno, muchas gracias. Moltes gràcies per haver-me invitat. Els companys de Amèrica Llatina, que em disculpin, però és que totes les diapositives les tinc en català. I per això, les diapositives les tinc en català, però créanme, és molt fàcil. El català és una llengua superfàcil. En aquest país incluso els nens lo hablen. Bien, ja vayan siguiendo les diapositives i de vez en cuando ya se las iré traduciendo, pero son tan impactantes que incluso necesitan lenguaje. Bueno, he dicho eso. Yo lo que voy es adreçar-me a la gent jove, dient aviam què està passant al nostre país, que no és tan fàcil, perquè els mitjans no sempre informen. I des d'aquest punt de vista sí que vull donar una explicació de per què estem on estem. Si mirem què està passant avui, no hi ha dubte que es pot dir en tota claretat i sense semblar exagerat de que l'estat de benestar està sotmès a un atac frontal. I es pot utilitzar aquesta paraula, atac frontal. És a dir, que en aquest aspecte, què estem trobant a Catalunya i a Espanya? Una disminució dels salaris, un augment de l'atur, un descens de l'ocupació, dilució de la protecció social, privatització de les transferències de serveis públics de l'estat de benestar, sanitat, educació, etc. Reducció dels drets laborals i socials, debilitament de la negociació col·lectiva dels drets i dels sindicats, reducció i privatització de les pensions públiques. En això no hi ha desacord, o sigui que tant les forces conservadores, liberals, com les forces progressistes coincideixen que això està passant. La gran diferència és per què està passant. I naturalment les solucions en aquesta situació també són diferents. Però que això està passant no hi ha cap discussió, o sigui que és obvi que això està passant. Bé. Per què? I com mirem ara el que diu la sabidoria convencional, que és el que l'estructura de poder interpreta el que està passant. I comencem per una persona molt valuosa, poderosa, que és el senyor Draghi, que és el president del Banc Central Europeu, que diu en una entrevista que el model social europeu és insostenible. No podem pagar. El senyor Merkel diu que la crisi de l'euro està causada per una falta de disciplina fiscal de diversos països, dels quals dirigents van actuar responsablement. Els països perifèrics, Grècia, Portugal, Espanya, Irlanda, els governs s'han gastat molt més del que tenia que haver-se gastat. Mariano Rajoy, el president d'aquest país, diu que ens hem gastat per sobre les nostres possibilitats. Fins que això es corregeixi, no podem sortir de la crisi. I el president Mas també ha dit que hem de seguir unes polítiques d'austeritat que ens faran forts en el futur. Aquesta és l'explicació de per què està passant aquestes retallades, aquesta reducció de l'estat de benestar, aquest enfebliment dels drets laborals i socials. Per què? Mirem ara, analitzem per què està passant. I en primer lloc, per què són aquests països? Per què Catalunya i Espanya? Per què Grècia? Per què Portugal? Per què Irlanda? Què tenen en comú aquests països que en la terminologia anglosaxona es diuen els pigs, els porcs? Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya. Què tenen? Mira per on. Tots ells han estat governats per dictadures d'ultradreta. Catalunya, Espanya, 40 anys d'una dictadura, Portugal, el mateix, Grècia, la dictadura dels coronels i governs conservadors autoritaris. Irlanda no va tindre dictadura, però tenia un govern profundament conservador per molts anys, molt lligat a l'Església Catòlica. Aquesta és una característica comú molt important i en canvi això no s'informa. Què té en comú? És això. I què passa en un país quan ha estat governat per forces ultraconservadores per molts anys? Mirem-ho. Són països en què els estats són pobres. O sigui, que els ingressos a l'estat són pobres. Pocs. La Generalitat ingressa pocs diners. El govern central, l'estat central, ingressa pocs diners. Les dades. El punt mig dels ingressos de l'Estat en la Unió Europea, els 15, com vostès saben, són els països més desenvolupats de la Unió Europea, és un 44% del producte intern brut. Suècia, si anem a l'altre costat, el país en el que l'Estat està més desenvolupat, és un 54%. En canvi, Espanya, 34%, en realitat ara, és només 31-32%. Grècia, 37%. Portugal, 39-34%. Molt baix. Per què estem amb uns ingressos de l'Estat tan baixos? La despesa social, de nou, el promís de la Unió Europea és 15, 27, si anem a Suècia, quasi un 30%, Catalunya, 19%, Espanya, 22%, estem a la cua de l'Europa social. Això són dades, no l'opinió de Navarro, això són dades. Continuem. Treballadors públics, com percentatge de població adulta, quanta gent adulta treballa en els serveis de l'estat de benestar? La Unió Europea és 15%. Suècia, 25%. Un de cada quatre suecs treballa en sanitat, educació, serveis socials, escoles d'infància, serveis domicilià. Un de cada quatre. Catalunya, no arribem ni un de cada deu. Espanya, un de cada deu. Diguin vostès, si en lloc d'un de cada 10 tindríem un de cada 4, tindríem 6 milions més de puestos de treball. Pensin que l'atur en aquest país és entre el voltant de 5 milions. Eliminaríem, si tinguéssim un estat benestar tan desenvolupat com el nord d'Europa, no tindríem atur en aquest país. Fixi's, això per la gent jove és una data impressionant. Impressionant. Si vostès, quan es formin, es poguessin integrar en el mercat de treball, tenim un dèficit social enorme. Si es complís aquest dèficit social, escolti'm, no tindríem atur. Aquest és el punt clau. Bé, continuem. Són uns estats que, com a conseqüència d'aquesta enorme força ultradreta, són pocs redistributius. Mirin vostès, si no veus un estat benestar a Catalunya o a Espanya, si no veus a l'estat que redistribueix perquè creix ingressos per part de la ciutadania, com impostos o taxes, i després distribueix diners, en transferències, en serveis. Molt bé, si no hagués estat benestar, el 24% de la població de Catalunya serien pobres. Ve l'estat benestar i baixa un 20%. A Espanya igual. Mirem què passa en el reste d'Europa. Si no hagués estat benestar, el 25% serien pobres. Ve l'estat benestar i baixa un 16%. A Suècia, si no hagués un estat benestar, 27%. Després de l'estat en benestar, baixa a 13%. Se'n donen compte? Que poc redistributiu és la Generalitat de Catalunya? Només 4 punts. Els altres és 4, els altres són 8 i molt més. Se'n donen compte que passa en un país quan ha estat sotmès a unes forces conservadores tant en la dictadura com després en el període democràtic? Això és el que passa. I per què? I com? Mirem vostès ara, qui paga impostos? Mirem, en la columna primera és els ingressos a l'Estat. Qui paga impostos? Mirem el treballador de manufactura, que és el treballador més ben pagat a qualsevol país, entre la massa laboral, entre la força laboral. Molt bé, mirem comparat amb Suècia, que és el país que els impostos són més elevats i que són els que tenen l'estat benestar més desenvolupat. Mirin vostès, si comprem el que paguen impostos un treballador de la manufactura de Suècia, diguem un treballador de la Volvo, veurem que el nostre treballador d'aquí, diguem de la SET, paga el 74% del que paga el treballador de Volvo a Suècia. Em van seguint? El promís de la Unió Europea és el 88%. Aleshores, paguem menys. 88 és el promig, paguem 74, menys. Però escolti'm, no molt menys. La gent normal i corrent que està en nòmina paga impostos semblants a les que paga la Unió Europea, algo menys però semblants. Mirem ara aquells que, una gran minoria, que adquireix la seva renta a través de la propietat, que es diu les rentes del capital. Mirem vostès, un de renta superior, què paguen impostos comparat en el superric, que també deriva les seves rentes de capital a Suècia, el 20%. Escolti, en la pràctica, el 10%. Aquí és d'on ve el forat. O sigui, ve el forat en quant a que la contribució a l'Estat és molt baix per un sector molt minoritari d'aquest país. I estic parlant en quant a pagar impostos. Si vull analitzar el frau fiscal, pensin vostès que el gran frau fiscal d'aquest país està molt concentrat, segons les pròpies tècniques d'Hisenda, a les grans fortunes, a la banca i a les empreses que facturen més de 150 milions a l'any. Se'n donen compte? És aquí, és aquesta realitat que quasi està silenciada als mitjans. O és que els impostos són molt baixos? No, escolti'm, la major gent ja paga impostos, potser una miqueta menys, però ja paga impostos. Aquí hi ha el grup que té una enorme influència política i hi ha que recuperar la concepció de classe social. Els garanteixo a vostès que Catalunya té classes socials. Això que som tots de classe mitjana, és un projecte polític exitós que va orientat a eliminar el concepte de classe en el nostre país, perquè no volen sentir ni de sombra que hi ha un conflicte de classes en aquest país. Però és obvi, és obvi. Aleshores, d'aquest punt de vista, hi ha uns grups molt minoritaris que tenen un enorme poder financer, econòmic i també polític, i que ens porta a aquesta situació. I com que quan diem forces conservadores vol dir instruments polítics que representen els interessos minoritaris, i per això quan aquests països han estat governats per tant temps per aquestes forces, això és el que ens trobem. Això és molt important perquè aleshores analitzem per què estem enrederits. I un factor molt important ha sigut la dictadura. La dictadura va ser una dictadura d'unes forces ultraconservadores que representaven un grup molt minoritari de ciutadania. I que naturalment això va implicar que quan el dictador mor hi ha un enorme, enorme dèficit social. S'ha anat corregint, però el dèficit encara és enorme. Però també l'altra és la manera com es va fer l'euro. No tenim temps, si hagués tingut més temps, si hagués passat més temps explicant això, que és molt important, però no el tinc. Però ja, bàsicament, quan s'estableix l'euro, hi ha un criteri, que és el de Maastricht, que diu que s'ha de baixar el dèficit a no més d'un 3% del producte intern brut. I estàvem al 6%. Com es baixa el dèficit públic d'un estat? O bé, o pujant impostos, o baixant la despesa pública. També hi ha l'altra alternativa d'anar creixent molt ràpidament. Això no estava passant. I en Espanya i a Catalunya sempre s'ha escollit no pujar els impostos, sinó baixar la despesa pública social. Això va passar. I vostès, la propera diapositiva, el dictador mor el 1975. Ens estaven 14% de producte intern brut en el nostre estat de benestar, amb molt amb més baix dels països que més tard serien la Unió Europea. Aquests països es gastaven 22%. Ve la democràcia i en totes les limitacions de democràcia espanyola, que són moltes, per pressió popular arriba al 24%. Clar que Europa també havia pujat a 28%, però pensin vostès que s'ha baixat la meitat d'aquest dèficit. Però bé, i en allà es pren la decisió, quan el PSOE pren la majoria i seria en Convergència i Unió, es pren la decisió de que s'ha d'entrar en l'euro, s'ha de fer reduint el dèficit a base de retallades. I miren vostès què passa. Veuen vostès que la despesa pública com percentatge del PIB va baixant. Europa també, però molt menys. No sé si me van explicar. Aleshores, aquí l'euro s'ha construït a base d'unes retallades de l'estat de benestar molt accentuats. D'això l'evidència és enorme, em permetin que els aconselli que llegeixin el meu llibre Benestar i Sobirania Democràcia Incompleta, que això en números queda molt clar. Bé, i en canvi no han sentit vostès els mitjans. Però aquí l'euro s'ha fet a base de no corregir aquest enorme dèficit social de l'estat de benestar. Bé, però la cosa és més preocupant, perquè en l'època dels anys 90 i després dels 2000 hi ha una sensació d'eufòria molt estimulada per bombolla immobiliària i que des d'aquest punt de vista crea aquell ànim de reduir els impostos. Recordant vostès el que va dir el president Zapatero en un moment determinat, que baixar impostos és d'esquerres. I va ser molt d'esquerres, perquè va baixar molts impostos. Això ho diu l'any 2005, el 2006 passa una llei de reforma fiscal en l'aliança en Convergència i Unió i també en aquell moment del PP i des de demà hi ha unes rebaixades d'impostos notables. Què passa? Que això, aquesta llei, es passa el 2006. El 2007 comença la crisi i apareix clarament un forat, que aquest forat, segons el propi Ministeri d'Hisenda, és de 27.223 milions. No sé si m'estic explicant. Si es baixen els impostos, això crea un forat. I aquest és el forat. I els impostos, mirin vostès d'on ve, els impostos sobre el capital es redueixen un 39%, els impostos sobre la renda personal es redueixen un 11%. Bé, ve la crisi i es crea un forat. I quina és la resposta aquesta situació? Retallades. Diguin vostès. No sé si ho veuen bé, però el president Zapatero congela les pensions amb la intenció d'aconseguir 1.200 milions d'euros. Bé, semblaria que és la manera de cobrir aquest forat que s'ha fet, doncs estalviem, de manera que aquests estalvis ens permeten aquests diners omplir aquest forat. Però, senyor Zapatero, per què fa això vostè? Vostè hauria pogut mantindre l'impost de patrimoni que va eliminar. Si vostè hagués mantingut l'impost de patrimoni, hagués aconseguit 2.100 milions. Si hagués anul·lat la rebaixada d'impostos de successions, hagués aconseguit 2.500 milions. I si hagués revertit la baixada d'impostos de les persones que ingressen més de 120.000 euros a l'any, hagués aconseguit 2.500 milions. Ho veuen? No estic ni siquiera demanant més impostos, que s'inverteixi la baixada d'impostos que havien fet el 2006. Veuen vostès com no és cert això que es diu que no hi ha alternatives? Clar que hi ha alternatives. El senyor Rajoy retalla 6.000 milions d'euros a la sanitat. Senyor Rajoy, això és un atac frontal a la sanitat pública del país. Per què fa això? Per què en lloc d'això vostè no anul·la la baixada d'impostos de societats de les grans empreses que facturen més de 150 milions d'euros a l'any i que representen només el 0,12% de totes les empreses? Això aconsegueix 5.300 milions d'euros. Ho veuen? Per què no fa això vostè? I ara, retalla els serveis d'ajuda a les persones amb dependència, uns serveis d'una enorme necessitat, 600 milions. Però escolti'm, senyor Rajoy, per què no redueix vostè el subsidi de l'Estat a l'Església Catòlica per ensenyar religió a les escoles públiques? 600 milions. O reduir la inversió a l'equipament militar, 650 milions. Això va a produir uns helicòpters que es diuen Tigre, que són molt cars. Em van seguint? Això són dades. Senyor Zapatero, senyor Rajoy, no ens diguin que no hi ha alternatives. Clar que sí, hi ha alternatives. Sempre hi ha alternatives. Ara, per què no es toquen aquests? Perquè són grups molt més poderosos que no els pensionistes, per exemple. És així. No és un fenomen econòmic, és un fenomen polític. Això és d'una enorme importància. Tampoc és cert que Espanya sigui pobra. Mirin vostès, el producte intern brut d'Espanya ja és el 94% del promig de la Unió Europea dels 15, que són els països més rics. El PIB per càpita és el 94%. I en canvi la despesa pública social per habitant no és el 94% del promig de la Unió Europea dels 15, és el 74%. Si en lloc de fora el 74%, fora el 94%, tindríem 66.000 milions d'euros més per finançar l'estat benestar que està a la cua d'Europa. Van seguint? Escolti'm, aquests diners estan a Espanya, el que passa és que l'estat no els recull. Se'n recorda qui paga impostos? El mateix a Catalunya. Catalunya, el PIB per càpita, 110, ja són més rics que el promís de la Unió Europea. En canvi, la despesa pública social per habitant a Catalunya és només el 73% del promís de la Unió Europea als 15. Si fora el 110, tindríem 19.600 milions d'euros. Senyor Mas, aquests diners existeixen a Catalunya. La Generalitat no els recull. Aquest és un tema clau. Em dirà, oh, és que no pot recollir. No és del tot cert. Miri vostès. Aquí és important que les dades parlen per si mateixes. Es diu el dèficit fiscal. Alguns ho diuen d'una més forta i diuen l'expoli. Bé, mirem l'expoli. Aviam si això ens es pot explicar que estem a la cua. Mirem les xifres més, perquè no s'acusi d'esviatge en el nostre anàlisi, un dèficit fiscal de 8%. Molt bé. Agafem aquest 8%. I clar, no tot aquest 8% es pot posar en l'estat de benestar. Tenim que seguir les prioritats de la Generalitat, del pressupost de la Generalitat. Agafem aquests diners, ens els quedem, ja som independents, o tenim un altre tipus de finançació, i ens el quedem i el posem a l'estat de benestar. Bé, aviam. Ara ens gastem 5.465 euros estandarditzats per català. Què vol dir euros estandarditzats? Aviam, un euro, la seva capacitat adquisitiva depèn del nivell de vida del país. Un euro compra menys a Alemanya que no en Espanya. Aleshores, si vols ser seriós, com tens que ser-ho, tens que estandarditzar la capacitat adquisitiva d'aquella moneda. I això és el que es diu unitats de poder de compra. Per no complicar-ho tant, euros estandarditzats pel nivell de vida d'aquell país. Bé, aleshores gastem 5.475 unitats per català. Si absorbíssim el famós dèficit fiscal, pujaria a 6.236. Bé, estaria millor. Ara bé, quin és el dèficit real? Què és el que ens hauríem de gastar pel nivell de riquesa que tenim? 8.210. Van seguint? Escolti'm, aquest... i per què no ens el gastem? No, no, això ja és política fiscal, que els partits catalans també voten les Cortes. I clar, quan es voten aquelles fórmules regressives fiscals, i sabem qui vota aquí, això també afecta Catalunya. M'explico? O sigui que des d'aquest punt de vista no es pot dir Espanya, escolta, però si vostè fa poc va fer una reforma fiscal que va a beneficiar uns grups a costa d'uns altres, i aquests grups també són grups territorials. M'explico? O sigui que, i d'això no se'n parla. Per què? Classe, classe social juga un paper clau. Els hi garantizo que les classes socials encara existeixen al nostre país, inclús a Catalunya. I no s'entén què està passant sense entendre això. La relació entre un grup dominant, la classe dominant, i el poder polític. Això és essencial que la joventut ho entengui. Bé, anem ara ràpidament en quant a aquesta situació, perquè aquí sí que és fonamental que la joventut això ho entengui. Perquè el seu futur depèn molt d'això. Aquí... ara vull tocar molt ràpidament el tema de les pensions i em dirà, home, però això no és per la joventut, no, és un tema clau per la joventut. I com que és un tema tan visible, vull fer referència a això antes d'acabar la presentació. El tema ara més visible és de les pensions, que se'ns diu que no són viables. I per què no són viables? Diuen, perquè hi ha gent més gran, cada vegada més, viuen més anys i cada vegada hi ha menys joves. I semblaria lògic, home, si hi ha menys joves que puguin sostenir la gent gran, tenim un problema. Sembla tan lògic i repeteix tantes vegades que ja al final la gent ho accepta. Escolti'm, miri, l'informe aquest famós de les pensions, de la comissió nombrada pel govern popular, diu que l'esperança de vida dels espanyols amb 65 anys era d'uns 10 anys. Avui esperen viure 20 anys més. Estem parlant des del principi del 1900. Han doblat la seva esperança de vida. I la Comissió Europea diu que Espanya es gasta el 8% en pensions i es gastarà el 2.215, i això és massa. Diguin vostès. L'esperança de vida és cert que ha doblat des del 1900 i és una variable que ens hauria d'alegrar. Però el comitè no diu que el PIB ha crescut 24 vegades des del 1900. M'explico? Escolti'm, això vol dir que Catalunya i Espanya és 24 vegades més rica que antes. Vostè creu que no podem pagar que els pensionistes viuen més anys del doble que antes quan aquests pensionistes són els que han creat com treballadors la riquesa d'aquest país? M'explico? És un tema obvi i és un tema clau. Bé, no tinc temps per explicar més els altres factors, però sí vull subratllar un altre element. Això de que l'esperança de vida ha pujat molt. I si l'esperança de vida ha pujat 4 anys des de 1990, es pensa que la gent ara viu 4 anys més. No és cert. Mirin vostès com es calcula l'esperança de vida. Si Catalunya tingués, o Espanya, només 2 habitants, el Pepito, que viu 0 anys, mor el dia següent de néixer, i la senyora García, que viu fins als 80 anys, l'esperança de vida d'aquesta Espanya o Catalunya és 0 més 80 dividit per 2, 40. Ara bé, en un altre país hi ha el Juanito, que viu 20 anys, no es mor el dia següent, però 20 anys. Però el senyor Pérez mor també als 80 anys, com la senyora García. Quina és l'esperança de vida d'aquest segon país? 20 més 80 dividit per 2, 50. Però això no vol dir que la senyora Pérez visqui 10 anys més que la senyora García, ho entenen? I això és el que es diu, no, 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 què ha passat?
que la mortalitat infantil ha baixat molt i la gent ara, jove, viu més del que antes passava. M'explico? I això repercuteix que s'augmenta l'esperança de vida. No sé si m'he explicat bé. Això és molt important, perquè mirin vostès. La mortalitat està lligada a la classe social al nostre país. Hi ha classes socials, els garantitzo. Mirin vostès. Un burgès, i existeixen burgesos, és que ja quasi s'ha de clarificar, viu 2 anys més que un petit burgès, que viu 2 anys més que una persona de classe mitjana, que viu 2 anys més que una persona de classe treballadora qualificada, que viu 2 anys més que una persona de classe treballadora no qualificada, que viu 2 anys més que una persona de classe treballadora no qualificada amb més de 5 anys a l'atur. La diferència entre l'últim i el primer són 10 anys, no 10 dies, 10 anys. Bé, aquesta és la realitat. Aleshores, anem a la meva universitat, la Pompeu Fabra. La senyora de neteja, que ve cada matí i es neteja les aules i els despatx, viurà 7 anys més que jo, catedràtic. I per llei, aquesta senyora tindrà que treballar 2 anys més per pagar-me a mi la pensió que li sobreviuré 7 anys. No veuen que és una injustícia enorme? I això és la llei. Escolti'm, aquí la mortalitat depèn molt de la classe social, i no és just, i els que es beneficien són els que viuen més. Aquest és un sentit d'injustícia molt marcada. Però què està passant? I en això vull acabar. El que està passant és que hi ha una redistribució de rentes tremenda, el que està passant. Les desigualtats han augmentat d'una manera molt marcada amb una enorme concentració d'aquestes rentes. L'evidència d'això és abrumadora. Aleshores, què hem estat veient durant aquests anys de reformes? Que les rentes del treball han anat baixant. Si vostès veuen aquesta diapositiva, les rentes del treball no es veu molt bé, no és una diapositiva molt bé, però la d'això de dalt va baixant, mentre que les rentes del capital van pujant. I ara veuen que per primera vegada a Catalunya i Espanya les rentes del capital són més altes que les rentes del treball. Les rentes d'un país deriven del treball del capital. Capital vol dir la propietat, m'explico? Pues avui, a Catalunya i Espanya, les rentes del treball són més baixes que les rentes del capital. Això és molt fort, I com que l'estat de benestar, incloent les pensions, venen de la gravació sobre el treball, és obvi que si baixen les rentes del treball, l'estat de benestar té més i més problemes. No té res que veure amb la transició demogràfica. No té res que veure amb això. I vostès ho senten i ho pateixen, però quan es diu és que les pensions s'estan jugant ara, no perquè hi hagi gent més gran, sinó a l'atur és un enorme problema per les pensions. Els salaris baixos són un enorme problema per les pensions. Quan es diu és que no tenim gent jove, escolti, mare meva, en tenim moltíssim, el que passa que no tenen treball. No és el problema de transició demogràfica, que hi ha molt pocs joves i molta gent gran. El problema és que la gent jove no té treball. Aquest és el problema. El problema que l'estat de benestar té és l'estat de benestar que està finançat per les rentes del treball. I en la mesura que hi ha una concentració de rentes cap al capital a costa del treball, es crea aquesta problemàtica. I això vostès estan al centre d'aquesta decisió. Quan dic centre, vull dir la joventut, I des d'aquest punt de vista és essencial, però això no se'n parla. Això és desigualtats, aquest home deu ser d'esquerra i tal. No, escolti'm, és un criteri científic, per favor. No és l'opinió Navarro, mira les dades. En aquest moment les polítiques que vostès estan seguint estan afectant molt relativament a l'estat de benestar, la sanitat, l'educació, ja no diguem en quant a eficiència econòmica. Mirin vostès, aquestes polítiques que estan seguint el país és un atac frontal a l'eficiència econòmica. Què vol dir això? Mira, és molt fàcil d'entendre què està passant. La concentració de les rentes, el capital, es fa a costa de l'adopció de les rentes del treball. Bé, això, estan les dades estan passant. Què vol dir això? Que, escolti'm, la disminució de les rentes del treball crea un problema de demanda. No hi ha suficient demanda. L'atur és molt elevat. Els salaris estan baixant. La despesa pública està baixant. Això crea un problema de demanda. L'economia no està suficient estimulada per la demanda domèstica. Mira que és fàcil d'entendre. I per altra part, hi ha una concentració de les rentes del capital. Què fa un superric no inverteix en l'economia productiva, per exemple, per fer més cotxes, o això, la rentabilitat és baixa perquè hi ha una limitació de demanda en quant a això. Què fa? Inverteix en grans especulacions on la rentabilitat és molt alta. O sigui que precisament el problema de demanda crea un problema a l'economia productiva real, que la gran inversió es fa en les àrees especulatives, el maridatge, banca, immobiliàries, és l'explosió de l'economia espanyola i catalana. És que ho veuen? Per això aquestes polítiques són totalment negatives. Pensin vostès, com es va resoldre la gran depressió a principis del segle XX? Es va resoldre a base de gran expansió de despesa pública, el New Deal dels Estats Units, en què el president Roosevelt va ajudar a la sindicalització perquè els salaris pugessin. I aquesta demanda va treure aquell país del forat. Què passa en Europa després de la Segona Guerra Mundial? Les economies estan molt fumudes. Com se surt? Amb una enorme expansió de la despesa pública estimulada pel Plan Marshall. I ara que estem amb un enorme forat, encara s'està fent al revés. Baixant els salaris, retallant la despesa pública, per tant la demanda, estem molt fumuts. M'explico. Aleshores jo ja vull acabar amb una nota de caràcter més personal. Jo animo la joventut que es mobilitzi. Vinc vostès, ara no em vull posar a nivell molt personal, però ens ha costat molt arribar on estem. Sàpiguen, la gent jove, que la lluita per la democràcia ve de moltes generacions. Dels nostres pares, que van perdre una guerra, de nosaltres, anys 50, que anem a començar la resistència, va continuar, 60, va ser una repressió brutal, es va afusellar, es va torturar, ens van exilar, va ser una dictadura que la joventut no ho sap això. Per cada assassinat polític que va fer Mussolini, en Franco en va fer 10.000. Això ho diu el professor Malikafis de Nova York, que és l'estudiós més important del fascisme en Europa. Va ser una dictadura brutal, brutal. I la joventut ho té que saber. Els meus estudiants pensaven que en Franco era un vellet de mal geni. No, no, era horrible aquella dictadura. A benefici d'uns quants. Això s'ha de conèixer. És fonamental que la joventut ho sàpiga. Molt important que ho conegui. Per què és important? Perquè sàpiga que passant de l'enorme dificultat, al final el poble va guanyar. El Franco va morir en el llit, però la dictadura va morir en el carrer. No es creguin que el monarca en la seva generalitat va portar això, és una frivolitat. Va ser la mobilització popular dirigida pel moviment obrer en aquell moment, el que va forçar que aquella dictadura canvi. I tenim una democràcia molt limitada. La transició va ser molt immodèlica. No era una situació d'equilibri entre uns i els altres. Diu, oh, és un consens, però escolti, com van dir vostè parlar de consens quan l'ultradreta controlava l'Estat i els mitjans i les esquerres que havien liderat la democràcia acabava de sortir als presons o encara estava a l'exili o estava en la clandestinitat. No havia un equilibri, no es pot parlar de consens. I per tant, la Constitució és un document que tradueix aquelles relacions de poder. Per això, l'Espanya democràtica mai va corregir l'enorme dèficit de despesa pública que encara avui estem a la cua de l'estat de benestar. I tampoc va acceptar la multinacionalitat de l'estat espanyol. Per això ara fa falta una transició d'una democràcia molt incomplerta, una democràcia incomplerta. I això és funció de la joventut. És funció de que s'ha de sortir al carrer i pressionar en quant a tindre una altra, una Catalunya pròpia, que tingui capacitat de decisió i el poder de decisió. És fonamental i ajudar els diferents pobles i nacions d'Espanya que també intentin canviar aquell estat perquè, com molt bé diu el moviment 15M, no ens representa. I és cert, i d'aquest punt de vista és molt important que ara aquelles lluites de tantes generacions es vagin continuar per gent jove i que combinin la necessitat de formar-se. Jo he escoltat el que deien els ponents i porten tota la raó. Aquest país necessita gent formada, molt important, però també amb vocació transformadora. I per això segur que aquesta ànima la tindran, segur que aquesta vocació l'aniran desenvolupant, ajudat pels seus mestres i d'aquest punt de vista a les seves mans està el futur de Catalunya. Gràcies.
Ens queden 15 minuts.
Sí.
que podem, sí, a dos quarts té el taxi aquí fora, que són un quart. Arribem, no pateixi. Me'n faig responsable. Ens queden 15 minuts que podem aprofitar per fer el diàleg que no hem pogut fer abans, però que podem fer ara. ¿Alguien quiere pedir la palabra? ¿Quiere formular alguna reflexión en voz alta? ¿Compartir alguna inquietud con el ponente? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Carles?
Per trencar el gel, com afecta la tardana incorporació dels joves al mercat laboral en aquesta sostenibilitat de l'estat del benestar que ens comentaves? I si, diguem, la solidaritat intergeneracional, que era històricament la base de l'estat del benestar, què canviarà en el futur respecte d'això?
Bueno, pensin vostès que des d'aquest punt de vista el problema clau en realitat és aquest conflicte de classes, que no és el tradicional de la burgesia en contra de classe treballadora, que continua aquest conflicte, però s'ha expandit. És el que els meus estudiants dels Estats Units diuen el 1%. O sigui, en aquest aspecte, el moviment Occupy Wall Street parla que és una minoria en contra de la majoria. Aquest és el nou conflicte, que inclou el de sempre que continua. Però ara el clau és que és un grup molt petitot en contra de la majoria. És molt pitjor. Escolteu, el senyor Millet els coneix molt bé, hi ha 400 famílies. Jo crec que inclús n'hi ha menys. O sigui, des d'aquest punt de vista, aquest grup de poder té un poder enorme. I és això el que s'ha de mobilitzar. I per això jo crec que demanar democràcia en aquest país avui és revolucionari. Perquè precisament les institucions no estan representant a la ciutadania. Democràcia no és votar cada 4 anys per partits en què la llei electoral és molt poc representativa. Democràcia és molt més que això. En primer lloc, una democràcia té que exigir que cada persona tingui la mateixa capacitat de decisió. Això no passa en el nostre país. El sistema electoral no és representatiu. L'evidència d'això és bastant generalitzada. Segona, que és també formes de referèndum. La democràcia és representativa, però també directa. O sigui que tenen que haver referèndums vinculants a nivell dels ajuntaments, a nivell de les diferents nacions i també, naturalment, de l'Estat. O sigui, des d'aquest punt de vista, la democràcia és això. I des d'aquest punt de vista hi ha aquesta enorme por. Democràcia també una pluralitat dels mitjans d'informació. Aquí els mitjans són més de persuasió que no d'informació. No, escolti'm, necessita que els mitjans, tant públics com privats, representin l'enorme riquesa d'opinions dins de Catalunya, que no l'estan representant. I d'aquest punt de vista, això és molt important, perquè aquest conflicte és bàsic. I què passa? Que l'estructura de poder nega aquest conflicte. Diu, no, ara el nou conflicte és entre grups etaris, els joves en contra de la gent gran. La gent gran molt egoista, està aquí tinguent unes pensions molt desenvolupades i en canvi la despesa a la joventut és molt baixa. Miri per on, si vostè analitza la despesa per joventut i per la gent gran, aquells països que té poc a la gent gran també en té poc a la gent jove. No és que uns es fa a costa de l'altre. No, escolti'm, és que l'estat està molt poc finançat. Aleshores, es presenta aquesta imatge. La gent molt propera al capital financer sempre dona aquesta imatge, que és un conflicte etari, en què els joves no tindran aquest futur i, per tant, perquè la gent gran d'ara absorbeixen massa recursos. Casa sembla lògic, però quan mires la realitat no és aquest. I no oblidem que quan diem joves versus gent gran són els pares i els avis. I es vol enfrontar els fills en contra dels seus pares i els seus avis, m'explico. Des d'aquest punt de vista, aquesta no és la realitat. I és interessant que l'estat benestar és tan popular o més entre els joves, incloent les pensions, com entre la gent gran. A Espanya, Estats Units i molts puestos. Aleshores, des d'aquest punt de vista, el problema en quant no hi ha aquest conflicte entre que l'estat de benestar es gasta molt entre la gent gran i es gasta molt poc en la gent jove. És que es gasta molt poc en la gent gran i es gasta molt poc en la gent jove. Aquesta és la realitat. No intenti dividir la societat en quant a grups etaris. I per altra part, el tema ara clau és la reforma fiscal, que és molt regressiva en el nostre país i que té a veure amb classe, i que des d'aquest punt de vista també reprodueix una distribució de rentes que, com he dit antes, és el punt clau. La defensa de l'estat de benestar és un element clau. és una conquesta de tota una sèrie de generacions i no té per què res de que el futur de les pensions està en perill. O si continuen aquestes polítiques en què el mercat de treball l'estan deteriorant, sí que tindrem un problema. Però no és ni siquiera aquest l'argument, perquè escolti'm, el que s'ha d'analitzar és la riquesa que es produeix i com es distribueix. Com deia, escolti'm, hem augmentat 24 vegades, som més rics, però no ens digui que no podem pagar les pensions. El tema és com es distribueix aquest nou valor que s'ha creat.
Crec que vostè també relaciona la manca de desenvolupament de l'estat del benestar amb la situació de la dona en el nostre país. Si pot fer alguna...
Sí, miri vostè, si vostè compara el que passa a Suècia, i aprofito per introduir la meva esposa, que és sueca i que molt amablement m'acompanya, i si es podem parlar, si no mai podem parlar, almenys en el tren. Si vostè compara el que passa a Suècia amb el que passa a nosaltres, li explicaré una anècdota que no se m'enfadarà la meva dona, però li tinc a explicar, perquè sempre ho faig, i s'empipa que utilitzo massa la seva mare, la meva sogra. La meva sogra va caure fa cosa de... 15 anys es va trencar el fèmur, que és una condició bastant comú entre la gent gran. Però és que la mateixa setmana la meva mare, de 94 anys, la meva sogra era 89 anys, també es va caure, vivia a la Sagrera, jo soc fill de la Sagrera a Barcelona, i es cau també i es trenca el fèmur. Jo puc veure com la societat catalana cuida la meva mare i com la societat sueca cuida a la meva sogra. La meva sogra, per ser ciutadana sueca, tenia com dret, i parlant amb ella te'n donaràs compte que tenia aquest dret, de tindre 5 visites al dia dels serveis domiciliaris. Una venia, l'aixecava, la dutxava i li donava l'almorzar. Un altre migdia venia, li cuinava, li preparava el dinar. Un altre per la tarda venia, li feia companyia, li portava llibres. Un altre per la nit venia... i li feia el sopar i la posava al llit. I una altra, a les 12 de matinada, venia i la portava al lavabo. I pel temps que fora, com un dret. Això estava pagat, en part per ella, part de la pensió, per l'Ajuntament, per el govern regional i pel govern central. Ara, és un sistema molt popular. I quan jo en sopava amb el ministre, que jo soc conegut a Suècia, i el ministre era amic meu, deia, Vicenç, això li fem per la teva sogra en primer lloc, perquè és més econòmic tindre-la a casa seva que no en una institució. Segona, que és molt popular quan els conservadors guanyen ni siquiera s'atreveixen a tocar-ho. I tercer, creem ocupació. Se'n recordo que d'un de cada quatre, és que allà hi ha la concepció que l'Estat té responsabilitat de crear ocupació quan hi ha l'atur molt elevat. És que és obvi, i en canvi aquí se retalla quan es tenia que estar creant ocupació per donar treball a la joventut. I aquí s'està retallant, m'explico, és la gran diferència, el que els deia. Imaginin que en lloc d'un de cada 10 fos un de cada 4. Tota la joventut tindria feina. M'explico, és que és obvi. I aquí el que es beneficia més és la dona, perquè en el nord d'Europa part de la seva filosofia del socialisme és que la dona ha de ser igual que l'home. I la igualtat no passa sense la integració de la dona al mercat de treball. Aquesta integració al mercat de treball requereix dues coses. Una infraestructura de serveis que ajudi a compaginar la tasca familiar amb la seva vida professional i també canvi de l'opinió de l'home. Si vostè va a un centre d'infància a Suècia, veurà que els nens, les nenes juguen en camions i els nens poden estar jugant en muñeques. Ja, deliberadament, des de molt al principi es trenca aquesta identificació del que és un home i una dona. I això és clau. I l'home té que fer tasques familiars. La dona sueca treballa 24 hores a la setmana en tasques familiars. L'home 22, bueno, són iguals però quasi. Espanya 42 versus 8, i sap qui és 42 i quan 8. Se'n dona compte? És aquí que estem molt retrasats. I les polítiques familiars és això que tenen que tocar en quant a canviar valors, en quant a que l'Estat té que ajudar a la integració de la dona al mercat de treball. Escolti'm, 78% de les dones estan al mercat de treball i bons salaris. En aquí, 52, i els treballs són molt mal pagats. M'explico? I les feines de l'estat d'estat necessita gent qualificada. Una altra, si vostè va a Suècia o Finlàndia, la persona que treballa en serveis domiciliaris té quasi tot títol universitari. Tenen que estar ben formades. En canvi, aquí es veu, oh, això ho pot fer tothom, com que ho fa la dona. Ja es creu, deu ser una cosa cuidar a la gent gran, això pot fer tothom. No ho pot fer, necessita una formació. Per això programes com els de vostès són claus. M'explico, tindrien que estar molt endavant per MBAs. Mare meva, per què necessitem tant MBAs d'aquest país? M'explico. I en canvi necessita aquest tipus de formació. Escolti'm, és que la solució és molt fàcil. La solució és molt fàcil de veure. Del punt de vista científic és facilíssim. Miri, si no hi ha aquesta possibilitat, però si jo fos ministre, pogués, això es pot resoldre fàcilment. Jo no soc ni ministre ni tinc oportunitat de sortir als mitjans, per cert, però aquí saben molt bé d'on pot vindre el tiro. No volen que la gent s'informi d'això. Però des d'aquest punt de vista és molt fàcil resoldre el problema inclús de la depressió d'aquest país. L'Estat té que, la Generalitat té que crear puestos de treball. I com es paga? Paradoxalment aquest no és el problema. Per què? Escolti'm, si tenim un frau fiscal aquí a Catalunya de 20.000 milions i se sap qui és el que no paga, ho saben, home, ho saben. M'explico? O sigui que no em diguin que no hi ha diners. Clar que hi ha diners, el que passa és que l'Estat no s'atreveix. O perquè no té el coratge, el problema és d'esquerra, o perquè parlen en lloc dels que estan al fraude, els defraudadors, així és així. Bueno, jo ara sí que, francament, em sembla sí. Que...
Ara sí. No. Bueno, res, agraïm l'estona que ha compartit amb nosaltres, agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros, esperamos que la información, la conferencia haya sido de vuestro gusto. No ha podido haber tenido lugar el diálogo, pero al menos hemos tenido ocasión de compartir el tiempo con el profesor Vicenç Navarro. Con los estudiantes nos vemos mañana por la mañana a las 10:45 y empezamos ya el máster. Y con el resto espero que tengamos ocasiones de volver a encontrarnos en otro acto del máster o en otro espacio, aunque no sea este. Muchas gracias a tothom. Buena noche.